es donà inici ja a aquesta segona hora del més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Comencem aquesta segona hora amb els continguts habituals i per començar amb l'avanç de l'informatiu i seguidament el concurs. Amb tot això, amb l'Abel Font, que el saludem en aquest moment. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan. Aquí me veus.
Molt bé.
Ben encamisat, faltaria la corbata, però d'això no en gastem.
Bé, corbata o ocelleta.
Sí, llacet. Llacet, es diu.
Ocelleta.
Ocelleta.
Ocelleta per fer la traducció literària.
Ja te'l fotré jo, l'ocelleta.
De la pajarita.
L'ocelleta, o l'ocellet.
La pajarita. La gent em diu més pajarita que pas llacet.
Pajarita.
La pajarita. A mi em pajarita.
Això hauríem de preguntar-ho a en Carles Duarte.
Exacte.
Senyor de llacet, allà on te'ls hi hagi. Qui és en Carles Duarte, pot preguntar algú que ens estigui escoltant ara? Doncs la resposta, la primera resposta, la primera pista que li dones a una persona per definir qui és en Carles Duarte és: sí, home, aquell senyor que el veuràs a qualsevol acte cultural a l'Escala, en pajarita.
En pajarita, sí, sí.
El senyor de la pajarita.
El senyor de la pajarita. Ah?
No, és alguna cosa més que senyor de la pajarita, perquè és filòleg, ha estat polític, ha estat gestor cultural amb responsabilitats increïbles, actualment president del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i mil altres històries. Un senyoràs de país, Carles Duarte.
N'hi ha algun altre que podria... Ah, no me sabeu el cap, però sí que n'hi ha d'aquests que són fixes. Amb...
Hi havia hagut un conseller dels governs de...
Sí, ara que ho dius, sí.
Pujol, que sí. En Laporte. Em sembla que havia sigut conseller de Cultura. En Laporte, de cognom. Nom de pila no me'l facis dir.
Molt bé, anem, deixem ja l'ambient pajaril i ens anem ja
a
la sèrie com és...
Posa-m'hi sintonia d'informatius, va. Divendres, a les portes d'un cap de setmana en què Triumvirat Mediterrani i Marató d'Empúries s'entrellaçaran en un cap de setmana esportiu i de reconstrucció històrica. Els actes del Triumvirat es concentren demà, sobretot a Empúries. La marató, amb els mítics 42 quilòmetres 195 metres, es correrà a primera hora del diumenge. Després de marató, els actes festius es concentraran a l'Escala. No hi faltaran al mercat, ni a les parades de reconstrucció històrica, ni als oficis artesans a la riba, ni... la batalla de gladiadors, les lluites de gladiadors a l'arena de la platja.
Vinga.
Crònica política. S'ha presentat oficialment la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala. En passarem a notícia. Consta aquesta llista de 27 membres, que són els 17 de la llista oficial, més 10 suplents. En els propers dies la formació anirà presentant els eixos bàsics del seu programa. Parlarem avui també d'oli. Ha estat el tema de la segona entrega del cicle de productes de la terra que es fa a la biblioteca a càrrec de la revista Artesans. S'ha parlat dels orígens del producte, de l'extracció i del tipus que podem trobar al mercat, on a vegades el nom és enganyós. L'Escola Empúries de l'Escala ha celebrat la festa de primavera amb un espectacle de ball al pati. La representació ha estat protagonitzada pels alumnes de diferents cursos, és a dir, de tot l'àmbit escolar de primària, és a dir, de P3 fins a 6è. Bloc esportiu. Avui obrim un zona mixta express amb l'Ivan García, compacte tot el que és zona mixta amb 2-3 minutets. El futbol, encara la fase definitiva de la Lliga. El tennis de taula té un partit intranscendent a la sala polivalent. L'Escala ja és matemàticament de superdivisió, no perdrà categoria. I el CajaSur de Priego és matemàticament campió. Per tant, uns i altres faran un bon espectacle perquè no els hi va res. I el temps amb Sergi Corral, divendres insegur, que donarà pas a un dissabte més plàcid i assolellat, i un diumenge oco aquí. Marcat per la forta tramuntana que entrarà de forma sobtada de matinada i bufarà tot el matí. Al migdia, en teoria, hauria de mainar, deixant una tarda altre cop prou tranquil·la. Però al matí, de matinada fins a migdia, és a dir, just les hores de la marató, tramuntana sobtada.
Ja cal que els com vagin a favor de a contravent...
Es calcin bé. Mai més ben dit.
Els trossos que els vinga ben a darrere, veuràs que fins i tot superaran les marques i habituals
sí.
I tot.
Això al punt de la una, tot aquest gruix. Just després de l'informatiu, entrevistes de precampanya. Si ahir n'hi va haver una, avui dues tasses. Perquè avui entrevistem els altres dos partits sense representació al ple. A dos quarts de dues, la CUP amb Eva Marín, Maria Grazia Brogini i Miquel Xavier Suárez. A tres quarts de dues, el grup de Nosotros, l'Escala amb Dolors Parera, en Carmen García i en Marisa, no tinc apuntat el cognom.
Bé, bon cognom.
Marisa, no tinc apuntat el cognom.
La Marisa, que ens està escoltant, deu jo em dic González, m'ha dit Fernández, Pérez,
Ocasas... Què diuen, per Déu, què diuen, que s'apuntin bé les coses?
Que segurament està a la llista, eh?
Hi ha de ser, passa que m'ho han passat així, i llavors un no acaba de comprovar. Aquesta Marisa deu ser una...
Maria Luisa
Gómez Vázquez, número 7 de la candidatura.
Exacte.
Aquí està.
Doncs ja està.
Ja està.
Ja està.
Dati beneït,
canviant sintonia. Doncs sí, aquesta tramuntana, veurem com afecta primer la marató i després tota l'activitat que hi ha del triumvirat al matí.
Tu diràs, i totes aquelles parades d'artesania que hi ha a la riba, perquè si ve de nord, les esbotzades pugen
sí.
A sobre. Ja pot haver-hi norais i tot el que vulguis. Aquests
norais no fa res.
Aquests norais tan bonics que han instal·lat recuperats del primer port de la Clota.
Res. Si de...
Ho sabes? Ho vas pillar, això?
Vaig... L'informatiu aquí ho varen donar.
I aquí feien debat quan els gravava. A mi m'agradaven més els que hi havia hagut aquí, aquells que fan més pilona. Aquests norais fan com aquell colze a dalt.
Sí, clar, però... els gatres eren rodons.
Sí.
I tot era...
Si fan aquell colze per falcar més bé el cap que s'hi lliga... dius, mira, entre gustos poca hi ha pas disputes. Diu...
Molt bé, doncs a veure com respectarà el temps, però bé, serà complicat diumenge al matí amb la tramuntana, tota aquesta activitat que s'hi ha de fer-hi. Els corredors, mira, com tinguin el vent perfecte, ara, la que hagin d'anar quasi que s'acostin cap a l'arribada, que els vindrà el vent de cares, això ja els costarà un xip més.
Si és sobtada, com explica en Sergi, bé, ens n'ha de donar més detalls, veurem d'aquí una hora, que no crec que hagi canviat la previsió d'aquí una hora, però serà una marató realment incòmoda pels corredors, si bufeixi, com diuen.
No sé, hauríem de mirar, clar, les dades tampoc els tenim, si també hi ha hagut alguna altra edició, però jo no recordo. Si és,
Veurem què acaba sent. Sí que hi ha hagut algun any de marató amb vent.
Amb vent?
Però no com ens la pinta de moment en Sergi. Que no és... Ara anem a tocar, posar el dit a la llaga. Que no és corredor, en Sergi.
Sergi?
Sí.
Més aviat és pescador de canya.
Veus?
Més aviat és pescador de canya.
Per aquí, a qui volia anar jo? Home, Sergi, si hagués afició de veritat...
En Sergi és d'on meus, eh?
Corres
de covards.
Com els d'en Reixac.
Sí. Corres de covards.
Mira, aquell, amb sacall com està, seria ben àgil. Correria com un gínjol, correria.
Sí, exacte.
Però... Gínjol. Gínjol, TCC, es queix de gínjoler, no?
Més menys.
Vull dir, que si tingués més afició, potser ens hauria pintat més sol i no tant de vent.
Exacte. El que passa que no és...
Fos un concurs de pesca en canya, veuries quin sol que ens hi pintaria.
Carai, tu has vist algun concurs de pesca de canya que faci mal temps per la Festa Major?
No.
Mai?
Mai.
Mai?
Mai, mai.
Mai.
Qui ho pinta, això? En Sergi.
Sergi, esclar. Ja els diuen, però escolta'm, que hi tenim concurs, eh? Ves al tàntol, eh?
Ves al tàntol amb el que m'hi pintes.
Què voleu? Els diu, què voleu? Sol? Aquí el teniu. Pam.
Home, i aquesta gent del pavelló no li podia haver dit això, no, en Sergi?
Clar.
Haurien d'haver quedat.
Aquí han fallat.
S'haurien d'haver quedat, entesos.
Aquí han fallat. Mira pel Via Crucis si ens espavilem a dir-li. Pobre de tu,
però,
que hi hagi llamps i trons.
Amb què el convenceu? On te'l porteu a sopar?
allà on tu vulgui. Ell ens demana.
Ell tria? Ell tria?
Sí, sí, sí. Ostres, sí, sí. No. Tremana, convindria... O a vegades, me convindria això, que ho tens. Me convindria allò. Ah. El jefe, que aviam si m'adona una setmaneta de vacances... Bé, per Setmana Santa era aquí.
Sí?
Qui ho va aconseguir?
Sí, sí, sí. Home, però hi ha un altre, factor, també. Això en parles amb molta certesa i amb molta seguretat. Mm. Però tinguem en compte, no tothom té la creu a favor com vosaltres.
Però nosaltres, que nosaltres la carreguem, la creu.
Jugueu a favor dels sants.
La carreguem...
I els àngels i arcàngels i tot l'estol celestial.
Tot l'estol, clar.
Tot, mm-hmm. Tot l'estol celestial teniu a favor. Mm. Carregueu una mica de creu, sí, d'acord. Sí. L'arrossegueu pel carrer, sí, d'acord. Mm. Però escolta...
Bueno, pels Reis també igual, eh? Pels Reis també ets té.
Què hem de fer?
Què hem de fer, eh? Si per allà Sant Andreu del Palomar no hi passarà ningú per allà.
Algun dia, algun any ha anat d'un pèl,
eh? Sí, perquè aquell any no ens hi hem posat en contacte. Ah. Aquest any no li diran res en Sergi.
Aneu tan segurs aquell any.
Sí, anem a xuleria i patapam. Ja. En Sergi, què hem de fer aquest any, eh? Els Reis han de passar per...
Doncs, senyors i senyores del Patronat d'Esports. Senyores i senyores, sobretot, del Patronat de Turisme.
També.
Estigueu bé amb en Sergi.
Bueno, ja està bé.
Home, o parleu-ne, perquè parlant la gent s'entén.
Exacte.
Com un s'és vist, que coincidim triumvirat i marató i no pintem els sols com s'han de pintar.
Exacte. Un dia d'aquests que ha de venir gent, que la gent que porta la marató, la gent que porta el triumvirat, el poble...
Dies, són d'aquells dies que hi ha cues d'autocars per entrar al poble.
Exacte.
Autocars plens, carregats...
Que treballa tothom, treballen els bars, treballen les botigues...
Tots, riu-te'n de l'arribada de la flama l'any 91.
Atregats.
Sí. Escolta'm.
Vinga, de sortir alguna cosa, no?
Potser sí, tan pintat.
Ens tocarà aquí a la una i el més calent a l'aigüera.
Sí, ja estan vinguent estols de candidats a les entrevistes.
Exacte, ja fan cua. Molt bé, tenim els croissants i tenim la pizza, pot ser?
Tenim els croissants i tenim la pizza. Uh-huh. Per on anirem?
Doncs vinga, per on vulguis. Si
pels croissants.
Pels croissants...
Croissants de pastisseria Torrent, a tocar del Port d'Empernis.
Sí, senyor.
Amb aquest aire de mar que reforçarà de quina manera aquesta celebró el diumenge al matí quan aneu a buscar la bossa de croissants. Oco. A l'hora que aneu a buscar els croissants.
Exacte.
Que no se us els endugui la tramuntana.
No, i aquells són carrers que aquí apreta fora, eh? Mm. Els que vivim allà ho sabem. Això.
Però plogui o nevi, faci tramuntana o faci sol, en Torrent s'hi fa amb aquelles ganes. Per deixar-los, quan els embolica, jo me l'imagino quan els apasta, sí. I quan els embolica i els posa al forn, ja desprenen aquesta flaire. Sí, sí. Ara, quan acaben sent torrats i es treuen del forn,
ui
aquell moment, ui. Si arribeu a primera hora a la pastisseria, quan encara són quasi calents i d'allò, per tirar-se'ls i a sobre. Ja. I diu, Teresa, no pateixis, no es passa sobre teu que me tiro sobre els croissants que fan aquesta flaire.
Ja me'ls amenjo d'aquí, no fa falta ni d'allò. Ja me'ls amenjo d'aquí.
Me'ls emporto posats, però posats al ventre. Escolta'm, pot guanyar els croissants d'aquesta setmana els oients que ens han trucat, és a dir, del número 1 fins al número 8, excepte el número 2 i el número 3.
El 2
perquè li va tocar la setmana passada, el 3 perquè ahir va guanyar el dècim de loteria.
Molt bé. Doncs de l'1 al 8 posats i jo faig relet.
Relet, que rodi?
Ei.
Que rodi, fins que jo digui stop.
I ha sortit el número 4.
El número 4 és el d'en Ximinis. Mira, la setmana passada va tenir premi. Mm. Però no és impediment a tenir avui els croissants perquè la setmana passada li va tocar la pizza.
La pizza.
Però no és incompatible. Felicitats per aquesta sort. Ximinis, pots passar a l'hora que et convingui. A l'hora que et convingui.
Cuidat.
Compte amb
MP3.
MPT. Lletreja-m'ho, que ja han començat el Picalletes d'aquesta temporada. En compte, EN espai COMPTE. Coma. Ximinis.
X-I-M-I-N-I-S.
No vinguis a segons quines hores, que no hi trobaràs ningú a la ràdio.
Exacte.
Et donarem un tiquet amb el qual podràs anar a buscar els croissants per esmorzar aquest cap de setmana. Mm. Número 4. Per tant, seguim. Vinga. Anem per la pizza. De Pizza Pats al passeig de Riells de l'Escala. Si dels croissants en diguem el que en diem, què no hem de dir de les pizzas patzes? Amb els anys i anys i panys de garantia de bones pizzas que porta darrere Pizza Pazza.
És que ja ho diu el refrany, si una bona pizza vols menjar...
A Pizza Pazza has d'anar.
Exacte. Ja està. Així és de senzill. Així és de senzill. No, no busquem més. Si encuentra algo mejor, no lo compre.
Poco lo compre
pas. Poco lo compre pas, perquè no podrà pas superar la pizza pazza.
Ja ho he dit.
Perquè tu ets de pizza i jo som més de pazza, ja ho saps.
No, pizza, pizza sempre millor. Pizza, no, pizza.
Però per menjar allà, no?
Per emportar.
No, 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 per menjar allà.
No, home, per emportar.
Ma, mamma mia! Vinga.
Va, juguem-hi. De l'1 al 8, excepte el 2, el 3 i el 4.
Vinga.
Per tant, reduïm una mica més la probabilitat.
Vinga,
que rodi.
Està rodant.
1, 2, 3 i... Stop.
Stop. Doncs el número 6.
El número 6 és el de la Maria Colls. La Maria Colls de Bellcaire. Maria, tens una pizza per emportar del Pizza Pazza.
Perfecte.
O tu, Maria, o el teu genre, o la teva filla, que són per aquí a l'escala, si els hi ve bé de passar per la ràdio, els hi farem aquest tiquet.
Molt bé. Doncs tot el pescat està vendit.
Venit el peixat.
El peixat. Dels peaks of vending. Però... Vending of the fish. Fish vending.
Tenca't el micro. Tenca el micro.
Me'l trenco, me'l trenco. Me'l trenco.
El micro posa coses sèries, home. Ara no, està xerrant.
Ara sí, no senti, ara sí, ara no, ara sí, ara no. Veus? Amb
Joan,
un botonet, què passa?
Adéu-siau, me'n vaig a fer informatiu.
Molt bé, t'esperem a la una.
Compte, i després en les entrevistes.
Sí, senyor.
Avui la CUP i nosotros.
Exacte.
Poca broma. Mm-hmm.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. La Bel ja se'n va cap a redacció. Els telèfons els tornem a obrir per la setmana que ve, així que si volen trucar o volen deixar un missatge en el 627 40 53 99, ho poden fer perquè ja hem regalat tots els premis d'aquesta setmana, el dècim de loteria, els croissants i la pizza, i per la setmana que ve doncs, tornem a tenir dècim de loteria, tornem a tenir croissants i tornem a tenir pizza. Molt bé, això és el que dona que sí aquest concurs que ens agrada fer, i sobretot del concurs el que ens agrada més és el sorteig, l'apartat de concurs, el sorteig, i regalar als nostres oients un dècim de loteria, regalar els croissants de Can Torrent o les pizzas del Pizza Pazza. I ara arribem a un quart d'una i és el moment de posar-hi música. Bueno, passa un minut, un quart d'una, quasi aviat dos, i anem amb una de les protagonistes de l'apartat musical. Ella és l'Adele, que diumenge farà 31 anys. Recordem aquest Rolling in the Deep, una de les primeres cançons que escoltàvem d'aquesta cantant britànica. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking. Gràcies, Adel. Amb aquest tema, amb aquest Rallying in the Deep, avui els hem escoltat aquesta cantant perquè diumenge fa anys, diumenge celebra el seu 31è aniversari. Després escoltarem algun dels altres protagonistes que també fan anys aquest cap de setmana. També tenim dos cantants i escoltarem temes com fem habitualment, no sempre, però habitualment sí que ho fem, això d'escoltar cantants que són protagonistes a l'apartat de sants i aniversaris. De sants, quasi no hem fet mai cap, sempre és d'aniversaris. Bé, i continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, aquesta segona hora, que després de l'abans de l'informatiu i del concurs, continuem la nostra programació, fent camí fins al punt de la una, amb l'agenda d'activitats culturals, per seguir amb el rentaplats setmanal, els topònims. Avui ens anem fins al Berguedà, a la població de Borredà. També els sons de taverna, avui escoltarem aquell tema que va fer Tomeu Penya, que porta el nom d'Havanera, que la canta en diversos grups d'aquest gènere musical, però avui l'escoltarem per la seva veu, per la veu d'en Tomeu Penya. I ja de seguida amb en Jordi Ornó, com no, parlarem de cine. I entre el Cinema Paradís parlarem de cine, com ho solem fer-ho sempre el divendres, per tancar tot el que és aquestes dues hores del Més Calent a l'Aigüera. Bé, i el que farem ara, doncs, és, abans d'anar a l'agenda, anem al nostre rentaplats. I avui el rentaplats, saben el rentaplats, pels que no sàpiguen de què van, però penso que ja tothom que et va seguint sap, doncs són aquestes notícies de l'informatiu que s'han donat durant la setmana, que els posem en uns plats i el posem a dintre el nostre rentaplats. Són 5 plats els que tenim sempre preparats, la paraula, el número, el noi, o noia, que són els protagonistes, la bona notícia, que seria l'anxova, i la no tan bona, que seria la vaca tremolosa. Bé, doncs dintre aquest rentaplats, i ja tenim els plats preparats, comencem per la paraula. I la paraula és recurs. Es publicaven en el Boletí Oficial de la província les llistes definitives de candidatures a les properes eleccions municipals del 26 de maig. I de nou no hi apareix alternativa per l'Escala, i aquests han fet un recurs, van fer un recurs que es va desestimar i ara han tornat a presentar un altre. Doncs la paraula és recurs, recurs que intenta fer alternativa per l'Escala, encara esgotar fins que es pugui els últims, com se sol dir, els últims cartutxos, per veure si hi ha la possibilitat que es pugui presentar a les eleccions del 26 de maig. Sembla, doncs, que amb assumptes de paperassa no es va presentar el que es convenia perquè fos acceptada la candidatura, i fora de pla es va presentar fora de pla, i això, doncs, va fer que no s'acceptés la candidatura, però hi ha aquest últim recurs per veure si hi ha la possibilitat. Però bé, veurem què passa. De moment la paraula és recurs. El número també amb eleccions és el 1255. I 1.255 corresponen als vots d'Esquerra Republicana. Va ser la força més votada a l'Escala, amb un total de 1.255 vots. Si això ho haguéssim traduït a eleccions municipals, doncs estaríem parlant també de victòria, i quasi un bon grapat de regidors a l'Ajuntament. Doncs el número és 1.255, que va ser els vots d'Esquerra Republicana a l'Escala, la força més votada. I el protagonista, el noi i noia, no podia ser altre que Lluís Albert, que se li atorgarà per part de la Generalitat de Catalunya, el distingirà amb la Creu de Sant Jordi per la seva tasca musical. Una Creu de Sant Jordi molt i molt merescuda. Des d'aquí, felicitats a Lluís Albert per aquest reconeixement que jo crec que ja se l'havia fet alguns anys abans. Però bé, com es diu la frase, mai és tard, si la dita és bona, el Sant Lluís Albert serà reconegut amb la Creu de Sant Jordi. Tal com ens fa temps, Pere Ros, que també va ser distingit amb Creu de Sant Jordi, i el grup Els Pescadors de l'Escala, entre d'altres. Anem a l'apartat de l'anxova, i l'anxova li donem a l'equip de futbol base, el Benjamí B, que aquesta jornada, la passada jornada més ben dit, va superar el Vilartagues i van quedar la 20a victòria consecutiva. És a dir, que no ha perdut cap dels partits que ha jugat. El Benjamí B, del futbol base de l'Escala, un equip imbatut a la seva categoria. 20 partits, 20 victòries. Molt bé, que costa això, eh? Perquè, esclar, dius, no has estat imbatit, has estat imbatut, però, esclar, també es compten els empats, però és que aquí és 20 victòries, que déu-n'hi-do. Molt bé, doncs aquests són els plats que tenim en el nostre rentaplats, que els posarem en l'aparell, els deixarem els plats nets per la setmana, per divendres que ve. Recurs en quant a la paraula, 1.255 vots d'Esquerra Republicana en quant al número, Lluís Albert, el noi, l'anxova en l'equip de futbol base, el Benjamí B, i la vaca tremolosa, que no l'havia dit, com sempre anem fent, totes aquestes persones que encara tenen els vostres polítics a la presó i també a l'exili, i els continuarem donant fins que aquesta situació canvi, fins que puguin sortir els presos de les presons, puguin fer la seva vida normal, i els de l'exili, doncs, també puguin tornar aquí i fer la seva vida normal. Per ells sempre, tot el nostre suport des d'aquí, des del el Més Calent a l'Aigüera, aquesta secció, el Rentaplats. I després d'aquest rentaplats, que fem cada divendres, d'aquestes notícies, anem, doncs, a conèixer aquesta població del Berguedà, que es diu Borredà, Berguedà-Borredà, que aquí tot rima també, i saber, doncs, quin és l'origen, quina és la història del seu topònim.
Topònims. A cavall de les comarques del Ripollès, el Berguedà i Osona, Borredà és un municipi amb 540 habitants que ha sabut mantenir el seu centre històric com un sòlid llegat. El nom de Borredà neix en la mateixa història de la zona, com explica la historiadora berguedana Dolors Santandreu.
El topònim Borredà, sota la forma de Borresitano, ja el trobem en la documentació del segle IX, concretament de l'any 886, en un plet que enfronta el comte Guifre del Pilós amb el bisbe d'Urgell. Aquest topònim va evolucionant al llarg del segle IX cap a diferents formes, Borresitano, Borresidano, Borredenense, etc. El seu origen no es coneix, però se suposa que prové d'un nom romà.
La fusta, la ramaderia i el turisme són les principals activitats d'un poble amb moltes masies i que té la riera de Merlès i els seus salts d'aigua un dels principals atractius, juntament amb les seves muntanyes i el seu centre històric.
El Més Calent a l'Aigüera.
Ben conegut a la població berguedana de Borredà, l'apartat de topònims, aquesta secció que ens arriba des de la xarxa. I anem ja a l'apartat musical. Un altre dels protagonistes en aquest apartat és Rafael, que també farà anys, diumenge en farà 76. El cantant Rafael va participar en el disc de la Marató juntament amb el de Gospel Viu i la principal de la Bisbal. El títol, Tinc un pensament per tu.
Despertar-me tot just quan és hora de llevar-me. Ja tinc un pensament per tu. I passo les hores mirant un rellotge que no avança. I tinc un pensament per tu.
Rafael, juntament amb la principal de la Bisbal i el de Gospel Viu Cor. Tinc un pensament per tu. Amb ells hem arribat a les 12:34. Continuem aquí el més calent a l'Aigüera i ara és aquell moment que ens anem a una de les altres seccions de cada divendres, que és aquests sons de taverna, conèixer el que és l'havanera i el cant de taverna. I ho farem amb Tomeu Penya, cantant mallorquí, que va compondre aquest tema i li va posar el nom Havanera, i també és curiós perquè hi ha altres grups que també la porten al seu repertori. És d'aquelles cançons que agraden i s'inclouen dins del repertori de l'havanera i el cant de taverna. El anem a escoltar.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
És d'agrair, pels que ens dediquem a aquest gènere musical de l'havanera i el cant de taverna, que cantants d'altres estils s'interessin i fins i tot facin composicions, com és el cas del mallorquí Tomeu Penya, que va fer aquesta havanera l'any 1990 amb l'estil més pur, simplement amb aquest títol, i la va incloure en el seu treball Cors Ferits. L'han enregistrada a diversos grups, fins i tot alguns s'atreveixen a cantar-la amb accent mallorquí. L'escoltarem pel seu mateix autor, Havanera.
faig com loco per tornar a veure toques teus que veig besar-te sa boca. I ensumar perfum que te'n revolta. I és que t'educar a dintre meu que no res se fes si no tenc de vora. I si no vols que mori, torna, torna pres. Torna que mor de ganes per cantar-te ai una venera. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres. Té una cosa de dolça que es qui l'escolta ai se n'enamora. Com de sa cadència hermosa del teu cosset i del seu encant, que com un jonc s'engronça quan tu passes l'aire gira per mirar-te i fins i tot la mà s'atura de fer ones. Vaig com loco per tornar a veure Deus que veig besar-te sa boca i ensumar perfum que te'n revolta. I és que t'he dubtat a dintre meu que no res se fes si no tenc de vora. I si no vols que mori, torna, torna pres. Mort de ganes per cantar-te ai una venera. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no eres. Té una cosa de dolça que es qui l'escolta ai se n'enamora. Com de sa cadència hermosa i del seu encant, que com un lloc s'engrossa quan tu passes l'aire gira per mirar-te i fins i tot la mà s'atura de fer ones.
I fins i tot la mà
s'atura de fer ones. S'atura de fer ones. Torna que mor de ganes per cantar-te ai una manera. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres. Té una cosa de dolça que és qui l'escolta ai se n'enamora. De sa cadència hermosa del teu cosset i del seu encant, que com un jonc s'engrossa.
El més calent a l'aigüera.
Bé, després d'escoltar aquesta habanera de Tomeu Penya dintre els sons de taverna, anem per altres sons, i els sons seran de cinema. Anem al nostre cinema paradís. I com entrem al cinema paradís, com sempre, hi trobem Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia i ben retrobat.
Exacte. La setmana passada no van coincidir i aquesta setmana doncs, ens tornem a trobar en aquest cinema, i el que fem dintre del cinema doncs, és parlar de cinema. Tenim les trenes per una banda i també algun que altre tema que sempre doncs,
parlem sempre amb en Jordi. Sempre te prepares per sorprendre. Aquesta setmana has tingut 15 dies per preparar-te.
Ostres, 15 dies. Mira que tenia diversos temes, eh? Però tenia un que volia...
Més de 15 dies, perquè la setmana anterior, que hi havia la Setmana Santa...
És veritat,
doncs clar,
la Setmana Santa...
Has tingut dues setmanes ben bones per preparar-te...
Però saps que no... No, és allò que no hi penses.
Setmana Santa no hi vas pas pensar.
No, Setmana Santa hi ha altres activitats i estàs pendent del que te toca fer i les altres... A vegades sí que dius, ostres, el que passa que saps què passa? Penso't un tema i a vegades no me l'apunto.
Oi, a vegades ja el tens guardat perquè alguna vegada n'ha sortit un altre així sense voler i el que tenies pensat, doncs, te l'has reservat.
Sí. Jo l'última vegada vaig dir, tenia un de pensat
això estava pensant.
Aquí en tenia un altre, però recuperaré el que tenia pensat, eh? Jo el que tenia pensat parlar aquell dia que te vaig dir que tu me vas proposar un, que no sé què vin, ja no me'n recordo de què vam parlar, perquè ja... Jo dic, no, que convé parlar d'això, no? I dic, home, sí que és veritat, en tenia un altre pensat, però d'això. I un dels temes que no sé si n'hem parlat aquí, i jo crec que són persones que no tenen gaire reconeixement i fan una feina bastant important dintre el món del cinema, que potser l'acadèmia els hauria de premiar alguna vegada, són... els especialistes.
Ah, sí senyor. No,
aquest no el tenia pensat, però parlar dels especialistes de cinema.
Doncs sí que és veritat, els especialistes i dobles.
Especialistes i dobles.
Perquè, esclar, hi ha els especialistes que són els que doblen l'actor en les escenes de risc, majoritàriament, evidentment, i llavors hi ha els dobles que els doblen qualsevol circumstància. Digue-li amb escenes... en què no és necessari que es vegi massa l'actor, llavors, bé, solen fer, fan servir un doble, que en aquells moments doncs, dona el pego, per dir-ho d'alguna manera, i l'actor en aquell moment doncs, no reposa, per dir-ho d'alguna manera. I, en canvi, doncs, hi ha escenes ja més compromeses, en què no necessàriament són d'acció, però llavors són els dobles de cos...
Sí.
Dobles de mans,
també ho he vist.
Sí. Dobles de cames, dobles de cos sencer, actors i actrius que això de treure's la roba no els hi va massa bé, i llavors tenen el seu doble per segons quines escenes. Hi ha una pel·lícula d'en Brian De Palma, si no recordo malament, que es deia Doble Cuerpo, on sí. Es tocava aquest tema, es tocava tangencialment, perquè doncs, era un thriller de suspens, però que això del doble de cos en segons quines escenes estava molt present a la pel·lícula. Bé, o sigui, dobles per una banda i especialistes per una altra. I aquí hauríem d'afegir-hi també els dobladors, que en certa manera,
també,
són també uns dobles dels actors originals de la pel·lícula.
Sí, del doblador crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però d'aquestes persones que fan això, d'aquests els dobles amb escenes de risc i d'aquests els especialistes escenes de risc, els dobles, això, sembla estrany que l'acadèmia no... les diferents acadèmies de cine no hi hagi posat... Hi ha tant d'apartats que dius... Per què? Però aquests, ostres, també...
Diria que estan englobats dins de l'apartat de l'Òscar dedicat a la direcció de producció. La direcció de producció és... que ara ja engloba també la direcció artística i engloba molts d'aspectes tècnics que formen part de la producció de la pel·lícula. El càsting, els directors de càsting tampoc tenen el seu reconeixement específic. Per tant, tot això jo diria que està englobat dins d'aquest paraigua que n'hi diuen la direcció de producció. Ara estic parlant de memòria, perquè no exactament te sabria dir què són els aspectes que entren, a part d'aquests quatre que ja sabem, que formen part de la direcció de producció. Però sí que és veritat que en una pel·lícula que l'espectador no nota és quan l'actor no hi és. El que sí que sabem és quan ens expliquen que l'actor és el que fa totes les escenes de risc.
Hi ha actors que sí que els agrada fer-ho tot, eh?
Exacte. I llavors això sí que està especificat molt. Inclús Jackie Chan és un actor especialitzat en posar al final de les seves pel·lícules les escenes de risc que ell mateix ha fet amb les preses falses. Sí. Es fot unes nates impressionants. I, en canvi, doncs, bueno, i això s'ensenya en els finals de les pel·lícules. Normalment, les de Jackie Chan sol passar a on es veuen les preses falses que ha fet ell, doncs mira, en les baralles, en els salts i en tot el que fa. Per tant, això sí que s'especifica quan l'actor fa... En Tom Cruise també és un especialista,
sí, també...
en fer-se ell mateix en l'última entrega
les missions de Missions Impossibles,
sí. Quan, si heu vist la pel·lícula, fa el salt entre dues cornises, doncs amb una de les preses es va quedar curt i és...
Que aquí hi ha el perill, el perill.
No sé si es va enfonsar un parell de costelles, perquè al quedar-se curt, la cornisa va picar. Clar, que ell va lligat amb un arnès de seguretat. Però, clar, per molt arnès de seguretat que hi hagi, el correcte. Petit cop amb l'embranzida que portes, doncs et pot... I després, malauradament, els que s'han mort,
sí,
fent escenes de
casos, eh?
I que, bueno, en fi, que és una feina d'alt risc.
Exacte.
que té
no un... ben dit.
Sí, sí, és una feina d'alt risc i que té, doncs, bueno, una sèrie de stunts. Si mireu, quan veieu els títols de crèdit, especialista, surten els títols de crèdit de sota el nom de stunts, que i en allà, doncs, hi surt una quantitat de gent impressionant. Bueno, una quantitat de gent impressionant, com surt una gran quantitat de gent amb qualsevol pel·lícula, sobretot, sí, amb aquestes superproduccions. Els Vengadors Endgame, bueno, a qualsevol pel·lícula d'aquestes hi ha gairebé 10 minuts de títols de crèdit, perquè és que hi ha tanta gent que hi participa, i clar, i d'aquests molts són aquests, els especialistes i els dobles.
Ja, suposo, clar, que les pel·lícules, si és que hi ha més acció, clar, suposo que...
Sí, en les d'acció hi ha els especialistes de risc. I en les pel·lícules normals, doncs, a vegades hi ha els dobles, que es fan en les escenes on, doncs, no necessàriament se li veu la cara, perquè el guió d'aquell dia, el programa de rodatge, no diu que aquella persona només hi està de figurant, que llavors també una altra manera d'entendre aquestes persones també són els figurants. Els figurants no tenen diàleg, estan allà, però esclar, si en un d'aquest figurant li poses la roba que porta el protagonista en una determinada presa, te dona la impressió de que és el protagonista, però que està allà, però sense tenir cap mena d'interacció en la escena que s'està rodant.
Molt bé, doncs avui hem tocat aquest tema dels especialistes, dels dobles, així és que a vegades és això, que no són prou reconeguts i, com explicaves, estan englobats en aquest apartat.
Jo diria que sí, tampoc hi posaria la mà al foc, perquè s'hauria de veure cada apartat a quin gremi, sí, de la cinematografia engloba.
Molt bé, doncs el tema d'avui, com dèiem, era aquest, i ara ens toca aquesta segona part, que sempre acabem aquesta secció que en Jordi ens parla d'aquestes estrenes, algunes que, aprofitant, doncs, que hi havia dia festiu, ja es van fer, alguna que
sí,
d'aquestes estrenes.
Sí, gairebé tots els títols des de setmana es van estrenar el dimecres, aprofitant que el dia 1 era festa, festiu a tot arreu, sí, doncs el dia 1 la majoria ja estaven en cartellera, perquè així és, aprofiten l'embranzida i és un dia més a l'hora de publicar la recaptació del cap de setmana. La recaptació del cap de setmana, que, per exemple, amb els Vengadors, clar, va rebentar qualsevol... 12 milions d'euros el primer cap de setmana.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que ha tingut una entrada bestial. I és una pel·lícula de 3 hores, que... Ara, afortunadament per als exhibidors, amb el sistema digital els hi permet passar-los d'una sala a l'altra molt fàcilment, amb la qual no estan obligats a esperar el metratge de 3 hores per fer la següent sessió. Aquest era un dels problemes que tenien les pel·lícules de molt llarg metratge, que el reduir el número de passis feia que també es reduís el nombre d'espectadors que podien assistir a les projeccions. Però ara no. Ara en una sala la comencen a una hora, al cap d'una hora la comencen a una altra, quan acaba la de la primera sala alternant. I esclar, això ara ha permès una flexibilitat en l'horari i també una major afluència de públic. I esclar, això permet doncs, aquestes recaptacions tan, tan bèsties.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs què tenim per aquesta...
Doncs bé, aquesta setmana, mira, aquesta setmana tenim predomina majoritàriament els fets reals o personatges reals. Mm-hmm. Això predomina. No n'hi ha pas moltes estrenes, però sí que predominen aquestes pel·lícules. Hi ha 6 estrenes i de les quals 3 estan dedicades a fets o a personatges que realment van existir. I mira, podem començar precisament per el primer. El primer és en Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev, el ballarí, és el personatge a qui va dedicada, entre cometes, la pel·lícula El bailarín, que se subtitula Nureyev, el cuervo blanco. La pel·lícula ens parla d'aquest ballarí que ja destacava quan estava a l'escola de Leningrad i que allà, doncs, té l'oportunitat de substituir amb un ballarí per anar amb una gira a París. D'aquesta gira a París resulta que en la seva actuació doncs, el públic i la crítica doncs, destaca l'excel·lent actuació d'aquest ballarí, un jove. I bé, ja sabem tots la història de Rudolf Nureyev. Aquí t'explica quan a París, tot i la vigilància del KGB, doncs ell vol prendre una decisió de la qual doncs, canviarà tot el futur de la seva vida. I ja sabem que es va quedar. Bé, però clar, la pel·lícula explica les tensions que hi van haver perquè bueno, ell tenia la família a la Unió Soviètica i en fi, aquestes històries que hem vist mil i una vegada sobre aquests desertors, entre cometes, d'un règim que doncs, en aquests artistes els tenia bastant encursetats. La pel·lícula està dirigida per un actor, l'actor és en Ralph Fiennes, i ell també apareix com a protagonista, com a professor de dansa de Nureyev. Nureyev, que interpreta un debutant en el món del cinema, un ballarí que es diu Oleg Ivenko. Per tant, la primera pel·lícula dedicada a personatge i a fets reals. Uh-huh. La segona pel·lícula dedicada a fets reals, més que fets reals, és una llegenda que es diu El misteri del faro, que està ambientada en una illa del nord d'Escòcia. La illa en realitat es diu Flannan, i en allà hi ha una llegenda sobre la desaparició de 3 farers, de 3 encarregats del far. I aquí explica doncs, com aquests 3 personatges arriben a la illa a substituir en els farers que hi havia i ells encarregar-se'n del manteniment, i a partir d'un fet que es produeix a la pel·lícula, doncs, tot canviarà i també canviarà doncs, el seu comportament davant de la situació. La pel·lícula està protagonitzada per Peter Mullan, Gerard Butler, i Connor Swindells, que són els 3 personatges que interpreten els 3 farers.
Una pel·lícula, podríem dir, d'intriga.
És un thriller de suspens.
De suspens. Sí.
I l'altra pel·lícula basada en fets reals és Vitoria, 3 de marzo. Vitoria és la capital d'Àlava, el País Basc, i el 3 de març doncs, van succeir uns fets que es narren en aquesta pel·lícula, de les quals doncs, el règim en el seu moment no en va fer massa bombo, i que doncs, parla de que en l'època aquella doncs, hi van haver una sèrie de vagues. Això va passar l'any 1976, per tant estan al límit del règim, i que hi va haver una sèrie de vagues i aldarulls a les quals doncs, en aquella petita ciutat, perquè Àlava no és una gran ciutat, doncs, que no hi estaven acostumats, i les autoritats no estaven disposades a que la cosa anés més enllà, i va haver-hi una repressió molt, molt bèstia, I durant una assemblea, doncs, varen...
Això és el que va donar origen a la cançó Campanades de Mort del Llac, pot ser que fos aquesta? Penso que venia d'aquí, d'aquests fets, eh?
És possible, és possible.
Campanades a Mort venia d'aquests fets, em penso que eren d'aquí, del País Basc.
Sí, doncs, eh? Bueno, doncs és possible, sí, perquè el desenllaç d'aquesta càrrega policial va ser tràgic, amb morts i tot.
Per tant, que la cançó diu assassins, va dir...
Sí, aquesta és la campanada...
Campanades a mort, i venia d'un fet tràgic del País Basc.
Te dono tota la raó, jo no. Però que sí que parla d'aquest fet. I llavors, doncs, bueno, aquestes són les tres pel·lícules que venen de fets o personatges reals. Llavors tenim un drama franco-belga que es diu En Buenas Manos, que aquí es parla de com funciona l'adopció d'un nadó. O sigui, hi ha una mare que té un nadó que no el vol, que el vol donar en adopció, i aquí entren en funcionament tots els sistemes que hi ha perquè aquest nadó pugui arribar a mans d'una mare adoptiva i de quins criteris fan servir. La pel·lícula és una dramatització d'aquest fet, i bé, doncs ha tingut molt d'èxit a França, perquè esclar, ja no tot són comèdies les franceses, en aquest cas és un drama, perquè per una banda veus la vida d'aquesta mare que vol ser adoptiva, que fa anys que vol tenir una criatura i no pot, i per l'altra banda, doncs el fet de la mare biològica que té que es desprèn del fill però que n'està convençuda.
Deixa'm a Jordi, ara el tenien aquí, diu, la mort recorda la massacre que va succeir el 3 de març del 76 al barri de Zaramaga, a Vitòria, que arran d'una vaga d'obrers la Policia Nacional va matar 5 persones. Els assassinats van tenir lloc a l'església de Sant Francesc d'Assís de Vitòria.
Aquest és el tràgic succés.
No sé, podria ser hasta que sortís aquesta cançó a la banda sonora.
És possible. És possible, no t'ho puc assegurar. Mm. Bé, ja hem parlat de Buenas Manos i ara parlem d'animació. Animació també la tenim, amb Ugly Dolls Extraordinariamente Feos, aquests ninots de peluix que són imperfectes, que és clar, on te viuen els ninots que amb els que juguen la mainada, doncs els rebutgen i viuen en un món idíl·lic. Esclar, ells tots són imperfectes, per tant no. Però què passa quan un grup d'aquests imperfectes traspassa la frontera del lloc on te viuen els ninots perfectes, no? I bé, això és el que explica entre cançons i humor i algun que altre, doncs, situació dramàtica, però bueno, si tractant-se d'una pel·lícula d'animació per mainada, les situacions dramàtiques no són gaire exagerades. I La primera cita és l'última pel·lícula que comentem, que és un drama familiar que parla de l'Alzheimer. L'Alzheimer des de la vessant d'una parella en què ell és un home que està acostumat a que la seva dona el cuidi sempre, vull dir, aquella gent que a casa seva no fot brot, i que, doncs, un bon dia, doncs, la seva dona li diagnostiquen un Alzheimer i que anirà a més, perquè, clar, aquestes malalties no tenen cap cura. I llavors, bueno, ell s'ha de replantejar la seva vida anterior, de com s'ha portat amb la seva dona i de quina manera li pot retornar aquests problemes que li va causar, no problemes, però sí de quina manera ell es va anar equivocant amb el tracte amb la seva dona. I amb això, doncs, també comptarà amb l'ajuda d'un amic seu que és metge i que, doncs, l'anirà doncs, orientant de quina manera té que fer perquè la seva dona, doncs, vagi portant aquesta malaltia de la millor manera possible.
I anem ja...